Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. Sabíeu que fa uns anys les vaques menjaven herba i gra conreat pel propi pagès o pagesa i donaven una llet amb un sabor característic i ric en greixos? Avui en dia, gairebé de vaques que pasturin ja no en queden gaires. Sí, no queden gaires, però aquesta llet és bona. Quan s'agafa aquesta llet i es fa bullir un parell de vegades perquè arrenqui el bull, al refredar-se es fa una mena de tel, una mena de crema, una capa, com diuen a la Cerdanya, una capa de nata, que podem aprofitar per posar al damunt d'una llesca de pa torrat i posar-hi un fil de mel o una miqueta de sucre ben empolsimat pel damunt. Aquest, avui en dia, és un esmorzar o un berenar de luxe.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Estem aquí entremig del Nadal i dels Reis i tenim una fonda espectacular. I és que després de parlar de vaques que pasturen o que no pasturen, qui tenim? Doncs home, la Lali Cabrera, que ens porta una recepta de cuina catalana. Avui també tindrem l'Imma Puigcorbé, que ens porta el seu tuit. I atenció, el Bocato di Cardinale avui hi passa la Trinitat Gilbert. I ens n'anirem cap al Delta de l'Ebre, perquè avui tenim un reportatge, tenim un plat fort amb les dones arrossaires del Delta. I acabarem cap a Olot amb el Lluís de la Pastisseria Cacau, que ens porta el seu poema més dolç. Comencem! I aquesta és la sintonia que hem triat perquè la Lali Cabrera ens vingui a explicar avui un plat de cuina catalana. Lali, bon dia.
Bon dia a tothom. Com estem, Pep, avui?
Fantàstic, fantàstic. Home, sí, però s'està bé, no? N'ha de fer de fresqueta.
N'ha de fer de fred, i més per a la recepta d'avui.
A veure, quina recepta ens portes avui de cuina catalana?
Avui crec que és el meu plat preferit de cullera de la cuina catalana.
A veure, ja, és cullera? Necessitem cullera?
Necessitem cullera i un bon fondo. És arròs, col i fesols.
Arròs, col i fesols. Com ho hem de començar, això?
Això, mira, primerament haurem d'anar al mercat a comprar llegums per a ficar-les a remull, no el dia abans. Sempre el dia abans hi ha alguna cosa que fer. I ficarem uns fesolets blancs a remull. I llavors comprarem una col rissada de 7 setmanes, que és més tendra, és més dolça, més agradable, i pollastre.
Molt bé. I escolta'm, arròs, fesols i el pollastre, has dit. El pollastre per fer brou, com va això? A veure.
Jo, per exemple, faig un brou de pollastre i tota la carn que seria pues, de la cuixa de pollastre, després la fico desmollada. També podeu fer-ho en les manetes de tocino, que està boníssim. Tot el que sigui proteïna, a més, tot és benvingut en este plat. És una mica cuina d'aprofitament.
Molt bé, per exemple, per una banda, doncs tenim el pollastre, que ja l'hem cuit, per tant tenim un brou i tenim la carn esmicolada. Per l'altra tenim els fesols amb remull i l'arròs. Llavors què, això és plat de cassola o d'olla?
És plat d'olla. Llavors agafem i fiquem pues, una miqueta de ceba i la cuinem així en blanc, que no es note molt, que no agafa molt de color. Afegim les mongetes i afegirem l'arròs, arròs del Delta sobretot, això no ha de faltar mai. I ho mullarem en lo caldo i a partir d'aquí s'ha de cuinar a poc fent xup-xup, però a més s'ha d'anar movent perquè tot l'almidó vagi sortint de l'arròs i es quedi així una mica cremoset.
Clar, jo estic pensant que les mongetes poden tardar una horeta i mitja, més o menys, en canvi l'arròs en 20 minuts ja està buit. Per tant, l'arròs aquí es desfà.
Sí, és un plat que realment no notes el gra de l'arròs, sinó que es desfà molt i, a més, se mescla en la col. La col, la talla és petita, a mida de mos, i es cuina tot junt i bastant rato. Vull dir, hasta que estigui la mongeta que es pugui desfer. I a partir d'aquí li afegixes la proteïna, que seria el pollastre, si ja estàs més animat, les potetes de tocino, que sol tinguin col·làgen. És un plat que enganxa els llavis. I no res, se servís, li tires una miqueta de safrà al final perquè agafi color, safrà del bo, no val colorant alimentari, i emprendre-te-ho en la millor cara que tingués, perquè això està boníssim, cremós i calent per en este temps.
Oh, jo m'imagino que amb això ja pots anar a donar la volta al Delta de l'Ebre, des de la punta de la Banya, bé, fins a l'altre costat.
De normal és un plat per a després anar-te'n a caminar, sí, sí, per a entrar, per poder-ho pair, perquè o sigui, és un plat fondo, de cullera, que tipa molt i és plat únic. Però realment jo crec que cada vegada que vaig a veure ma iaia i fa fred, li demano que em faci arròs, col i fesols.
Arròs, col i fesols. Que jo no sé si a tu aquest plat, home, jo crec que dona més per prendre's una copeta de vi blanc, no? D'aquest de la Terra Alta, amb aquest plat o què?
Sí, en este sí, en este recomanaria un lafou.
Oh, que bo, 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 eh?
A mi m'agrada, clar, una bona copa de vi, ben fresquet, per a contrarrestar el calent que estigui el plat.
Lali, i per esmorzar aquest plat, què? Un esmorzar d'aquells de cullera, allò reconfortants i tot, ara aquests dies d'hivern així?
Home, doncs de cullera no ho he esmorzat mai, això, encara, Pep, però bueno, ho tindré en compte per al pròxim esmorzar, de, més de forquilla, de cullera.
Fes una cosa, truca a la teva àvia, que en el faci i demà hi anem.
Perfecte, ara li truco a l'Ester.
Lali Cabrera, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
És important que els més xics aprenguin a estimar els animals, la feina de la pagesia i què hi ha darrere cada aliment. És l'única manera de que tinguin l'esperit crític per escollir què volen que formi part del seu plat en cada àpat i escollir quin model de pagesia volen.
La Fonda.
I avui passa pel Bocato di Cardinale la periodista Trinitat Gilbert. Trinitat, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Per esmorzar, dolç o salat?
Salat, sempre.
A veure què t'agrada menjar de salat.
Doncs entrepans amb qualsevol tipus d'embotit, o amb un hummus, o amb un paté de vegetal, però pa tendre, sempre si pot ser, si no torrat, i embotit, i de paté vegetal també, que també m'agrada molt.
A veure, del mar, què és el que t'agrada més?
Doncs mira, em sap greu, però he de dir les gambes vermelles. Jo soc de Vilanova i la Geltrú i tenim un dels ports pesquers més importants en gambes. Ara bé, et dic que les compro quan no estan en preus estrambòtics.
Estrambòtics,
sí. Quan són comprables.
A veure, i de la terra, del mar, les gambes de la terra?
De la terra m'agrada molt la ceba. Jo la hi poso a tots els plats. M'agrada aquell puntet que dona de dolcet i que, a més, amb aquella caramelització que se li pot donar per als plats, trobo que tot ho suavitza molt.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar, canades amb ceba.
Molt bé.
Les cananes, a més, ara n'és temporada, van molt bé de preu sempre. Les cananes amb ceba és un plat que és molt econòmic, et pot sortir per a un sopar màxim per 10 euros i amb 10 euros tens per a 4 boques, segurament. Vull dir que és un plat econòmic, que a més és un plat d'aquells que només embruta una cassola, es posa tot junt i va fent xup-xup, a poquet, i és un sopar molt lleuger, bo i nutritiu.
Quin és el vici culinari de la Trinitat Gilbert que puguis explicar?
Doncs xocolata amb fuet. M'agrada molt la combinació de les dues coses. I de més de sempre, Ja recordo amb 20 anys que m'agradés, és a dir, que m'hi mantinc de manera coherent amb el mateix gust.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Un ganivet pallaresa, una pallaresa. En tinc dues. I les dues són superefectives, bones i sempre les hi tinc a mà.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Doncs mira, en tinc dues, va, si m'ho deixes fer. En tinc una, que és l'olor d'amigues, que és un plat andalús que preparava el meu pare, és pa fregit, i que els recordava a ells dos al poble d'origen, que és de Jaén, d'Andalusia. I el segon, la truita de patates, l'olor de la patata fregida. Molt bé, doncs aquest és un dels que m'agrada molt.
Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
Doncs mira, no te'n puc dir un, perquè com que sóc tan cul inquiet, m'agrada anar-hi molt, és a dir, que em sap greu, però no te'n puc dir un. T'aniria qualsevol de Vilanova o de Sitges, que són els que tinc més a mà.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
La mossegada que m'agrada és sempre que sigui una mossegada cruixent, de mossegada neta, que és a dir, que no s'esmicoli, que et caigui quan l'estàs mossegant, que et vagi tot a dintre del pap, com si diguéssim, i que sigui molsuda, és a dir, molsuda, cruixent, neta. Per tant, no et diria mai ni un puré, ni una crema, ni una pasta tova, ni un formatge tou, tampoc te'l diria. És a dir, sempre vull que siguin coses que puguis mossegar i assaborir bé.
Hi ha algun producte que no suportis?
Menjat m'agraden tots. Els que no suporto és l'olor de la coliflor quan es cou. No la suporto.
Clar, has dit la truita de patata, però amb ceba o sense?
Amb ceba, sí, sí. Malgrat que hi ha èpoques que l'he fet sense ceba, però no és el mateix, no té res punt de comparació.
I l'últim, va, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Amb una llesca de pa de pagès ben untada d'oli, untada de tomàquet, ben sucat, sobretot tomàquet ben sucat amb oli d'oliva bo, extra verge, i un pols de sang.
Que bé. Trinitat Gilibert, escolta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Pep, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
A reveure.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara que estem a començaments d'any, anem a veure què fa una de les persones que truquem més sovint aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, perquè és d'aquells que sempre el trobem al mig de l'hort o al mig del bosc. Marc Casabosc, bon dia.
Molt bon dia.
I bon any, eh?
Com estem? I bon any nou.
Sí, com va anar ahir? Vas fer el dinar a casa ahir o no? O vas anar de convidat?
Bueno, nosaltres fem el... Sí, cada any fem... Fem els Nadals a casa i el 31 també ens agrada fer-lo a casa. I aquí s'està molt bé, tu, que estem hivernant i ja convé de tant en tant.
Escolta, hi ha molts horts de Catalunya que ara precisament estan hivernant, sobretot aquí, diguem-ne, Pirineu i una miqueta al Prepirineu, però què hi ha ara, els horts? Perquè, clar, canvia molt si estem, no sé, a la Vall d'Aran, per exemple, o al Ripollès, o estem a Barcelona o al Delta de l'Ebre.
Clar, ara l'horta són mons totalment diferenciats en funció d'on siguis, perquè... Per exemple, nosaltres, que al final nosaltres estem al Prepirineu, tampoc no estem amb tres pams de neu i amb temperatures de 5 o 10 graus sota zero tot l'hivern i de bon tros, però tenim un hort hivernant i el Pirineu passa més o menys el mateix, amb la diferència, i mira què et dic ara, amb la diferència que si estéssim més amunt i tinguéssim més neu, hi hauria cultius que aguantarien millor a l'hivern.
Què dius ara?
Perquè hi ha cultius que aguanten millor sota, com si estessin en un iglú, perquè m'entenguis, sota una petita capa de neu, que no pas quan els hi toquen glaçades negres, com tenim nosaltres aquí, que de vegades són més seques i sense res de gebre, i llavors es matxaquen més tot el que són fulles, flors, com per exemple els bròquils o els bròcolis, amb una glaçada negra o una glaçada amb poca humitat, pateixen molt més que estan molt, molt, molt gelats a dalt la muntanya. Però, bàsicament, això, tens del que és Prepirineu cap a 600-700 metres a Prepirineu en amunt, unes hortes molt parades que fan com de rebost, jo sempre dic que són com un rebost a l'aire lliure, perquè vas allà, tens les cols, tens els porros, les cols tocadetes per la glaçada, que van aguantant el tipus, i quan en necessites vas i surts i culls, però són hortes on realment a l'hivern poca feina hi fas. És a dir, la feina és d'anar-hi a collir les coses que encara aguanten.
Clar.
I, en canvi...
No anava a dir...
Això... que baixes més avall, això canvia radicalment.
Ah, exacte, no, perquè clar, començant pel Calçots, que tota la banda de Valls i companyia, el Pla de Santa Maria...
I començant a pensar ja en els pèsols que a poc tiren amunt arran de costa, i sobretot planificant, és a dir, l'equivalència seria que uns primers de gener, per viure els primers de gener que es viuen al Maresme, o al Camp de Tarragona, o a l'Horta del Llobregat, el Prepirineu-Pirineu has d'arribar pràcticament al mes de març. El mes de març, a muntanya, és quan es començaria a activar tot, doncs allà, com aquell que diu a dia 1 de gener, ja t'has de començar a posar les piles, perquè tot és un cercle que poc para. No et diré que no... no. En algun moment sí que afluixa, però realment no s'acaba d'aturar mai. També perquè estem en plena temporada d'altres verdures i hortalisses que a muntanya... Mira, fixa't en la carxofa. La carxofa, al Pirineu, si n'has de collir alguna, la culls entre... finals de març, fins al mes de juny. Fins al mes de juny. Allò quan diem, producte de temporada, depèn molt d'on ets, perquè, clar, jo a casa meva les carxofes les menjo el mes de maig, per exemple.
Clar, és que tu també ets, per exemple, a la ciutat de Barcelona i dius, temporada de pèsols, això ho dèiem a la primavera, no? I ara, aquí a Barcelona, es diu això, el desembre, el gener, ja hi ha el menú del pèsol. I un que és de muntanya, a mi em trastoca molt això, no? Perquè per mi, pèsols, faves, piumoc, primavera.
Sí, és així, és així. També perquè cada vegada tendim aquest mal costum de voler allargar les temporades de les coses, I fins i tot amb tot el que és proximitat, perquè molta gent del sector de la cuina, la gastronomia, però no n'hi hauria una mica abans, no n'hi hauria una mica... Dius, hòstia, no, n'hi ha quan n'hi ha, i punt, i s'ha acabat. I la gràcia, de vegades, és que durin poc les coses, perquè així les valorem encara més. I clar, no passa res. Clar. Però, amb aquell afany de demanar, no?, una cosa que dius, hòstia, no, però és que em va molt bé tenir això. Mira, doncs hi és quan hi és.
Clar. De fet, per això ha fet menjades, no?, allò, la calçotada, la pesolada, no?, la sardinada, que això ja, llavors, ja em sembla que no tingui sentit, no?, si fem una calçotada cada dia.
Ara t'anava a dir, si hem d'estar fent calçotada... Sí, sí, per mi deixen de tenir part del sentit que originàriament se'ls donava, no? Que era com la celebració d'aquella temporada relativament curta d'allò, d'aquell producte, no? I llavors allò li confereix un sentit. Si al final t'estàs 6 mesos menjant calçots, per entendre'ns, hòstia, doncs al final, no sé, fa com una mica més de mandra.
Home, una de les...
Però sí que és cert. Sí que és cert que canvia tot molt en funció de la temporada i que en un territori molt petit, perquè en extensió és el que és, si ens mirem tot el que és Catalunya des de l'Ebre fins al Pirineu, tens un viatge en la temporalitat del producte que és impressionant. Nosaltres aquí fins al mes de març-abril fer feina a l'hort pràcticament no la farem. És a dir, ens el mirem, planifiquem, que és molt important planificar per decidir quins seran els cultius de l'estiu, per començar a pensar quan volem i quin planter volem començar a sembrar, perquè sí que és obvi que si volem fer un tomàquet al Prepirineu també, o al Pirineu, al mes de juny o juliol o agost, el planter l'hem de fer pràcticament, ja hauríem d'estar traient la pols a les llavors i posant-nos mans a la feina.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, començarem a agafar la llibreta, el calendari del pagès, i ja veurem. Mira, fem una cosa. La setmana que ve tornem a trucar, perquè avui hem parlat de l'hort, i la setmana que ve parlem del bosc. No em diràs que aquest any, el bosc, aquest any passat, perquè ja hem de parlar de l'any passat, no ha sigut generós aquesta tardor.
Ha estat una tardor espectacular. Espectacular. Sense paraules, sense paraules.
Marques...
Bueno, i tota aquesta aigua que encara es percep, aquesta aigua caiguda, clar.
Clar. Marques a Bosch, escolta, va, vinga, vés a fer una miqueta de migdiada i la setmana que ve hi tornem aquí i ens parles del bosc.
Va, seguim.
Adéu-siau.
La Fonda.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
avui toca cap al Delta de l'Ebre, i és que en aquest territori on hi ha tanta cuina, on hi ha tant de producte, on hi ha tanta història i on hi ha tanta tradició, hi ha un d'aquells productes que, mira, si no recordo malament, cap allà a l'estiu del 21, aquí a la Fonda hi van venir. I van venir perquè aquí hi ha un d'aquells llocs emblemàtics, d'aquells llocs on s'hi fa llavor de varietats d'arròs. Hi van parlar amb la Susana Castells, i en aquella època, que ja fa una colla d'anys, evidentment del que avui parlarem no en van parlar, i és que avui he quedat aquí amb la Susana i companyia, Susana i Cia, perquè cinc dones arrosseres s'han ajuntat per cultivar una varietat d'arròs sota un nom i una filosofia que ja veureu que no us deixarà allò, jo sempre dic que no us deixarà sense coses a pensar. A veure si trobo per aquí aquestes dones que m'han dit, estem aquí reunides, i mira, obro la porta i ara ja les veig aquí. Susana, bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta, esteu fresquetes aquí, eh?
Home, pues sí, ja que ens reunim una estoneta dins d'una habitació i no anem pel camp, pues hem ficat l'aire i estem fresquetes esta tarda.
La Susana Castells Caral, de Deltebre, la Marcela Otamendi Escoda, de la Cava i del restaurant Bascos, l'Olga Cid Cortés, que és de Camarles, del Baix Ebre, la Lourdes Gisbert Porres, de Sant Jaume d'Enveja, i l'Adela Tomàs Ferrer, d'Amposta, són cinc dones que s'han ajuntat per fer una cosa espectacular, que és donar valor precisament a aquesta paraula tan fàcil que és de dir i que a vegades és tan difícil d'entendre, i com és que a vegades no ho entenem, que és dones arrosseres. Susana, suposo que és un fet, és un camí que heu engegat, però que vosaltres, les dones arrosseres del Delta, això ja feia molts anys i panys, de fet tota la història de la vida de l'arròs del Delta, que les dones sempre han estat vinculades a l'arròs.
Bueno, pues sí, perquè al Delta, no sé, en general tothom té una terra d'arròs, los avis, vens vinculat de l'arròs, i bueno, entre aquestes famílies que queden arrosseres al Delta, pues evidentment hi han dones, i pues estem les dones que han continuat, no, en el negoci de l'arròs i en el seu cultiu.
Escolteu, cinc dones que teniu cinc històries completament diferents. Tu vens del món de les llavors, no?
Sí, jo vinc del món de les llavors. L'empresa familiar que tenim és una empresa que obtenim noves varietats d'arròs i recuperem varietats d'arròs. És a dir, que sempre he estat vinculada al món de l'arròs.
Olga, i tu?
Jo abans no estava al sector de l'arròs, vull dir, treballava en una empresa privada, però de fa uns 10 anys o 15, doncs, la meva mare es dedicava a l'explotació de l'arròs i ara treballo que en ella.
Lourdes, quina és la teva història?
Hola, jo vinc de família de pagesos i, si més no, també, a més, tenen una empresa de serveis, de maquinària agrícola, però jo ja fa 33 anys que estic en una explotació agrària com a cap d'administració.
Adela, i tu?
Pues jo també, la meva família tenen arrossars i ens dediquem al cultiu de l'arròs des del principi fins al final.
I ara els hi has fet el salt i te n'has anat tu amb aquestes quatre dones a fer l'arròs?
No, que va, faig les dues coses.
Marcela.
Bueno, pues jo el mateix que ella, és vinculada de menuda sempre al sector de l'arròs. I bueno, l'any 93, quan va morir el meu pare, pues, llavors me vaig fer càrrec de l'explotació de casa i encara continuem mentre mos deixien.
I a més, amb el restaurant Els Bascos, que el teniu allà al costat de l'aigua.
Bueno, és un punt de resistència importantíssim i també a la vegada és la vergonya de molts, ha de ser la vergonya de molts, de que tenint solució, continuen maltractant i continuen no fent les coses bé. Continuen que el Delta de l'Ebre vagi desapareixent. O sigui que aquesta és, ja et dic, el punt de resistència i la vergonya de molts i l'orgull de moltes i de molts també.
Avui, quan jo estava mirant, fas això que en diuen ara googlejar una miqueta i busques una mica i poses la paraula de Delta de l'Ebre, surten una bona colla de notícies, no? Una d'aquestes és el Delta de l'Ebre cada any per metres, no?
Sí, desgraciadament és així. I per metres perquè no hi ha la voluntat política, tècnica està, hi ha un pla, hi ha un pla Delta de la taula de consens que només caldria executar-lo, però ara mateix en aquest moment pues Espanya el Ministeri no vol i Catalunya ho permet. Així estem.
Clar, quan hi ha una miqueta d'aigua salada que entra l'aigua dolça, això és molt fàcil de fer la prova i tothom que ens escolti ara pot arribar a pensar-hi, no? Si agafem aigua salada i la tirem al damunt d'herba, veurem com aquella herba, doncs, en un dia ja no existeix, està cremada, no? I això és el que li passa al Delta, no? Quan l'aigua salada entra cap al territori.
Quan l'aigua salada entra dins els camps d'arròs, aquell any són com menys productius. Però si tenim sort de tenir aigua i podem rentar els camps, ja no és tan dolent, diguem-ne, fem-ho així. El dolent és que, per exemple, bueno, la nostra família tenim, i molts d'aquí, no només sóc jo, tenim hectàrees d'arròs dintre de lo que és ara es mar. O sigui, nosaltres hem cultivat a lo que ara es mar. I no serveix allò de dir, claro, perquè vosaltres voleu arribar a Mallorca. No. No és el cas. És ben bé tot el contrari de que la mar avança i que, bueno, s'ha menjat moltíssim terreny públic i que com és públic, doncs mira, no passa res. O sigui que, no ho sé, podríem demanar responsabilitats a veure qui és el responsable d'aquest terreny públic que ha desaparegut i està desapareixent.
Aquestes cinc dones s'han unit per muntar aquest grup, aquesta cooperativa de dones arrosseres del Delta, que, escolta, com va néixer tot això, Susana?
Bueno, pues tot això va ser una mica així a l'atzar, perquè no va ser algo premeditat o buscat. Va començar en un noi d'Amposta que és artista i volia fer el treball de fi de màster i volia parlar en dones arrosseres del Delta. I llavors pues, bueno, vam fer des del departament, des d'Amposta, del departament de la Generalitat, vam buscar arrosseres, les actuals que ara existim, i bueno, i mos vam reunir totes, que per cert no mos coneixíem entre nosaltres, no sabíem que existíem, no? Gràcies a aquella reunió. I aquell noi pues, mos anava fent preguntes, informació de com portar un camp d'arròs, la sembra, tot això. Total, aquestes quedades se van allargar en diferents dies. Inclús mos vam atrevir explicant-li com s'hi cultivava l'arròs, a sembrar un camp i demostrar-li pues, com era la sembra, com era portar el camp, no? Avant. I a l'acabar, a l'acabar este noi de tindre tota la informació, pues, també va vindre el moment de recollir l'arròs que havíem sembrat i va ser llavors com us van preguntar les cinc, què fem en aquest arròs? Bueno, ja m'ha ajudat el Jaume, este noi ja va fer el seu camí i ens vam quedar, tirem avant, li fiquem una marca i el venem i ara que ens hem conegut totes ens donem a conèixer i donem una mica de veu al Delta. I va ser al final que ens vam decidir a tirar avant l'empresa, que en aquest cas vam crear una cooperativa de treball associat, i li vam ficar la marca Essència, no? Perquè trobem que el cultiu de l'arròs realment és l'essència del Delta de l'Ebre.
L'arròs és l'essència del Delta de l'Ebre, però clar, això, a veure, com ho vau fer? Perquè una cooperativa, clar, ha d'estar ben organitzada, perquè si no, les coses poden... Allò, clar, jo he vist que aquí n'hi ha una que, diguem-ne, que toca més el paper, és l'altre que sembla que toqui més les màquines, però com us ho heu organitzat, això?
Bueno, la primera vegada que nos van decidir de juntar-nos, claro, nosaltres el que és portar l'arròs del camp a l'Amacén ho hem fet a casa, vull dir, ho vam bé, però de l'Amacén el client no ho havíem fet cap. I vam estar parlant i vam veure que cada una a casa d'ella feia algo. Per exemple, jo portava la comptabilitat, la Susana domina molt el tema de les semilles, Adela té a casa d'ella molt la maquinària, Lourdes també comptabilitat i Marcela tots els treballs de l'arròs. Vam veure que entre totes, si ens ajuntàvem, podríem... L'únic que no estem una miqueta més perdudes en la part comercial perquè no ho toquem, però bueno, poquet a poquet ho estem aprenent i bueno, ens hem ficat en aquest camí, no sé com anirà.
Sí, home, sí, segur que va bé. Escolta, Lourdes, clar, és que aquí hi ha una cosa important amb tot això que va més enllà, és a dir, una cosa és fer una cooperativa de dones arrosseres, l'altra és, diguem-ne, ja posar-s'hi, no? Però tot això com ho organitzeu? Perquè, clar, sou cinc persones que segurament teniu cinc terrenys diferents, diguem-ne, individualment potser teniu terrenys més petits, però tot això com ho heu organitzat al camp?
Al camp, una de les sòcies, quan vam començar en d'aquesta manera anecdòtica vulgui ajudar el Jaume, una de les que ara és sòcies voluntàriament va cedir uns terrenys que tenien en propietat i va ser allí per primera vegada on vam cultivar l'arròs. Després, quan ens vam constituir, jo mateixa també els vaig dir que a casa el meu marit deixava un tros d'arròs per poder-lo cultivar. És en propietats que tenim entre les sòcies, que d'una manera les han deixat a la cooperativa perquè pugui produir aquest arròs.
Clar, i el Delta teniu, podríem dir, dues parts, no? El riu us parteix una miqueta. En teniu a les dues bandes? Perquè no sé si el terreny, diguem-ne, és diferent o tot el terreny del Delta és igual per cultivar arròs.
No, tot no. Té diferents zones, hi ha diferents particularitats de la terra. Hi ha terra que és més dura, hi ha terra que té més característiques pròpies per a fer l'arròs, es depèn de la zona.
Hi ha una cosa important amb tot això, que clar, suposo, Marcela, que el fet de voler cultivar algun tipus d'arròs, aquí això és una mica com la cuina, no? Quan muntes un restaurant dius, bueno, molt bé, i aquí la Susana d'això en sap un niu, no? Les varietats, quina varietat fem? En fem de diverses varietats. Com ho vau fer i com us vau posar d'acord per escollir un tipus o un altre i per què?
Bueno, la veritat és que va ser molt fàcil. Quan ens vam reunir per ajudar amb aquest noi artista per a que tragués bona nota, perquè la finalitat va ser esta, i després vam dir, bueno, pues va, continuem a veure què passa. Pues bueno, en aquell moment Susana ens va dir, mira, escolta'm, jo tinc una varietat d'arròs aromàtic i és un arròs llarg, i per sortir de lo que ja es fa sempre, de la diferència i diferenciar-nos de tothom, que en aquell moment ni siquiera pensàvem en que podíem arribar a comercialitzar l'arròs. Vull dir que això és una cosa que va vindre després, però vam dir, bueno, va, doncs fem algo diferent, fem algo innovador, fem algo més trencador, i bueno, i amb això estem, i ho vam decidir ràpid entre totes. En seguida vam dir, vinga, va, doncs estem per aquí. La veritat és que ha sigut molt fàcil triar-ho tot, perquè la veritat és que tindre elles de companyes i treballar amb elles és molt fàcil, perquè bueno, hem creat la nostra zona de confort, és molt fàcil perquè tot es facilita molt. Bueno, aquesta il·lusió, aquesta implicació, la veritat és que això és un goig poder treballar amb elles.
Escolta, i ara estic pensant, i no us coneixiu i esteu amb una diferència de 20 minutets en cotxe, com a molt, no? Perquè tu de la Susana estàs a 10 minuts del Bascos aquí.
Sí, bueno, hi ha qui dir que el problema afegit que tenim, perquè clar, és molt enriquidor, és molt xulo treballar juntes, però també a la vegada també és molt difícil, perquè claro, en aquest cas, bueno, les meves companyes han de tenir, a part de la seva feina, a part de la feina de la cooperativa, han de tenir cura d'ascendents i descendents, i per tant això complica molt més encara. Però bueno, amb lo de les videotrucades i a les nits, quan els crios estan dormint, quan ja els pares i les mares estan, els que necessiten una mica d'ajuda i estan allà ben acol·locadets, vull dir, bueno, pues la veritat és que es busca, quan vols, se busca temps i bueno, és el que estem fent, i a més, bueno, aprenent moltíssim d'elles, sempre.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa important, no? Això és dir, les vostres famílies, com s'han pres aquest projecte que feu? És a dir, se l'han pres com, i deixeu-me ser una miqueta dolent, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, se l'han pres com, ah, mira, va, que facin una prova o feu una prova i ja veurem què passa, no? O se l'han pres seriosament, perquè moltes vegades, a vegades molts projectes, no?, i molts emprenedors, diguem-ne, no acaben de sortir endavant perquè a vegades ells mateixos a vegades no se n'acaben de creure, no?, del potencial que poden arribar a tenir. Vosaltres, les vostres famílies, com s'han pres aquest projecte?
Bueno, jo en este cas, com és una família que bueno, les dones tenen molt de pes, vull dir que tant la meva dona com les meves nebodes, com ma germana, vull dir, ha sigut dir, vinga, va, fes-ho, i bueno, i estan col·laborant i ajudant en tot el que poden, vull dir que, bueno, per la meva part, la veritat és que ha sigut, de fet ho he fet també en part per elles, perquè em van dir abans, perquè sobretot és el que intentem fer, no? Vull dir, aquest projecte ha nascut de l'atzar, com ha dit Susana, sobretot per donar visibilitat a les dones, sobretot per honrar les nostres mares i a les nostres iaies, que estan en el més injust dels oblits, per obrir camí per les que vindran, per donar visibilitat a aquest delta agònic i a la vegada tan bonic, i també per nosaltres, sobretot també per nosaltres, Per tant, bueno, és un projecte que bueno, és una mica trencador, quan veritablement no hauria de ser, hauria de ser de lo més normal.
Adela.
Jo, la veritat és que no m'ho vaig pensar gens i no esperava que ningú de la meva família me digués ni sí ni no. Vull dir, és una cosa que m'agrada, és la que treballo cada dia i no tinc cap problema.
És allò, sempre hi ha aquella frase que m'agrada molt, que diu, és millor dir ho sento que preguntar, no? Perquè si no, si hem de preguntar sempre, a vegades llavors la resposta potser igualment tampoc ens agrada, no?
No, jo no pregunto, tiro ja.
Lourdes.
Jo, en el meu cas, no, la veritat és que no em veia ni bé a començar per la disposició horària, perquè treballo moltes hores i me veia una muntanya. A mi va ser els de casa els que em van insistir, va, i si no t'ho deixes, i continua, i si... Perquè me veuen que quan estic en les meues sòcies, doncs me canvia la cara, perquè mos ho passem bé.
Olga.
Bueno, jo me vaig ajuntar perquè, bueno, el dia que ens vam reunir de la SAR, me va fer gràcia perquè nosaltres no ens coneixíem i, en canvi, els homes nostres, els germans, tots se coneixien. Això vol dir que nosaltres estem a les explotacions, però estem detrás, amagades. I això em va fer dir, estem treballant però no som visibles, i és el que em va donar de dir, doncs podríem fer-nos més visibles. I a part, jo, a mi, ajuntar-nos en elles m'ha anat molt bé perquè jo, a casa meva, el que feia era per la comptabilitat. I clar, jo veia l'empresa en papers, i jo veia un paper i no sabia, per exemple, doncs, si era una bona o una herbicida, no m'hi fixava. I ara, clar, com ho estem debatent tot i estem nosaltres dient, doncs, si fiquem això, fiquem allò, ara m'hi fixo molt i sé el que estem fent, vull dir, he après moltíssim.
Susana.
Bueno, jo quan vaig dir a casa d'això de la cooperativa, tinc la sort o la desgràcia, no ho sé, de tindre un pare molt emprenedor i em va dir, avant, tira milles i avant, avant, avant. I, no sé, hi ha hagut molta acceptació per part de la família.
Avui som al Delta de l'Ebre a parlar amb 5 dones emprenedores, amb 5 dones arrossaires, arrosseres del món de l'arròs, amb la Susana Castells Caral, de Delta Ebre, amb la Marcela Otamendi Escoda, de la Cava, del restaurant El Bascos, amb l'Olga Cid Cortés, de Camarles, del Baix Ebre, la Lourdes Gisbert Porres, de Sant Jaume d'Enveja, del Montsià, i l'Adela Tomàs Ferrer, d'Amposta. Escolteu, hem parlat de l'arròs, però d'aquesta varietat que heu fet, que heu escollit, per què l'heu escollit? I clar, a més, jo ara estava escoltant la Marcela, sou molt valentes per escollir una varietat que no és, diguem-ne, ni típica d'aquí, però és que, diguem-ne, potser és de les varietats que aquí no tenim, que és d'arròs de gra llarg.
Sí, ja ho pots dir, que hem sigut valentes i no érem conscients de lo valentes que vam ser de triar aquesta varietat. Al principi, com ha dit Marcela, no ens va costar triar la varietat. En un inici ja se sap que aquí consumim arròs de gra redó i ja estem acostumats a menjar el gra redó, però va coincidir que jo tenia aquesta varietat, no l'havia explotat, no l'havia tret perquè va ser l'època del Covid, ja estava com mig amagada, i els vaig dir a les companyes, si voleu, hi ha una varietat de gra llarg aromàtic. Llavors la vam triar per trencar, no? Per dir, tant de gra redó, tant de la paella, doncs, bueno, som arrosseres i també, a part de ser arrosseres, també som innovadores, no? I vam escollir aquesta varietat de gra llarg aromàtic per ser diferents i després perquè és realment espectacular i és molt bo. I estem acostumats a menjar aquest tipus d'arròs en arrossos que venen de l'estranger, no? I ja que és una varietat autòctona del Delta de l'Ebre i tan trencadora, doncs vam escollir aquesta varietat, que és realment molt, molt bona.
Escolteu, i el cultiu com és? És a dir, ara estem a punt d'acollir el primer gra d'arròs d'aquesta temporada. Això quan va començar? Quan vau plantar aquest gra d'arròs?
Aquesta és utilitzem una tècnica de sembra en sec i llavors lo vam sembrar a finals d'abril i per lo tant vull dir, bueno, ara l'estem a punt de recollir i esperem que no mos vinga cap tronada ni cap cosa fea perquè nosaltres depenem dels elements i bueno, pues lo vam sembrar i continuem, i ara quan lo segarem també un valor afegit que té és que és un arròs secat al sol, o sigui, com se feia antes, perquè ens agrada aquest tipus de secatge més homogeni, més natural, i per lo tant pues, bueno, pues, és, bueno, pues té este valor afegit de part de la cura que li fem, pues de poder-lo secar al sol.
Assecat al sol, això també vol dir, a Marcela, més temps, més voltes, més feina, diguem-ne, de mans, no?, i de braços.
Sí, més carinyo, més dedicació, més amor, més estima pel nostre ofici, més tot.
Clar, llavors arriba el moment. Hi ha una cosa que ara no sé si el diré bé, però quan vosaltres heu de, diguem-ne, posar-vos a dintre dels camps a mirar a veure que totes les plantes siguin bones i treure-les dolentes, com li dieu això? Birbar? Com?
Birbar, traure les males herbes.
I això deu fer vosaltres allà, vinga.
Sí, ho fem les 5.
Déu-n'hi-do. Però això ha de ser una mica carregós, perquè jo aquest mes d'agost vaig venir per aquí i vaig veure que és una feina d'aquelles que has... Primer has de tenir vista, jo ja no en tinc gaire de vista, però escolta'm, és una feina de paciència.
Sí, i és molt dur, perquè fa molta calor, vas per dins el quadre de l'arròs, en l'arròs que has d'anar amb pantaló llarg i amb màniga llarga, perquè si no l'arròs, la fulla te talla. I vista, sí, perquè has de saber identificar quina és la mala herba, quina és l'arròs. I clar, com que encara no ha sortit el gra, pues, al final ja les fulles te semblen totes iguals. Però no, has de saber identificar quina és la bona i quina és la dolenta.
Mira, ara la Marcela ens ensenya una foto. Aquesta devia ser de l'any passat, no?
No, d'enguany.
Ah, d'enguany?
És d'enguany. Està a veure quina data té, ara t'ho dic. Del 7 de juliol.
Mira, Déu-n'hi-do, ostres. Sí, quina feinada hi ha aquí. Clar, arribar a un camp d'aquests i posar-se aquí, quantes hores us hi podeu passar aquí? O quants dies per birmar?
Unes 6 hores o així fem al matí, perquè saps el que passa? Que és molt pesat, perquè és de cotxe al llom. Estàs tenint els peus allà en humits, estàs dintre l'aigua, dins el fang, enfangada. Vull dir que una cosa és bucòlica i romàntica i que xulo, i l'altra cosa és que dius, ai, les lumbars. És una cosa que té tant una cosa com l'altra. I bueno, doncs mira, fem repassons i traiem les adventícies birbant.
Home, ara que deies això, perdoneu-la d'allò, però quan vaig venir aquest estiu per aquí vaig veure que al costat d'alguns camps d'arròs ara us hi han fet uns magnífics camins perquè la gent pugui passejar i pugui anar en bicicleta, no? Camins de salut. Això ha de ser curiós també, que mentre uns estan allà treballant el mes d'agost, el juliol, els altres passen en bicicleta i us veuen allà al mig, no? Déu-n'hi-do quin panorama, no, diem?
Sí, se suposa que tot ha de ser compatible i tot. Bueno, jo crec que mentre les persones que ens visiten, que són tan necessàries perquè coneguen el Delta i comencen a estimar el Delta, igual que ho fem nosaltres, és molt bo si veritablement ens fan cas a nosaltres, que som qui xafem fang tots els dies. Per tant, vull dir, si s'acoplen a les nostres costums, si fan una mica el que nosaltres ens respecten i ens ajuden a visibilitar tota aquesta problemàtica que tenim, i per suposat consumeixen possiblement un dels millors arrossos que hi ha al món, que és l'arròs del Delta de l'Ebre, doncs bueno, benvinguts siguen i tot és compatible sempre que hi hagi un punt d'equilibri i de respecte, sobretot.
Escolteu una cosa, clar, d'aquí a poc tindrem l'arròs gairebé a punt per treure'l, per posar-lo a secar i sobretot esperem que no polvi gaire, però i després què hem de fer? Cap a on ha d'anar? Cap al molí?
Sí, després el portem, bueno, quan el portem aquí el fiquem a secar i després al molí, després ja se'n cuida Susana perquè fem les instal·lacions d'ella i fem tot el procés de treure la càscara i hasta que el fiquem al paquet.
Escolta, hi ha molta feina des d'agafar l'arròs, diguem-ne, ben sec i posar-lo que acabi, diguem-ne, amb un saquet allò ben posat, ben blanquet, no? I això moltes vegades la gent no se'n dona compte, no? De què hi ha, quina feina hi ha dins d'un quilo d'arròs.
Bueno, hi ha molta feina i és el que tu dius, que no es veu detrás i més sent petites, no? Perquè
quan parles d'una gran indústria està tot molt mecanitzat i envasar i empaquetar qualsevol producte costa no res, però nosaltres ho fem tot manualment. Sí que t'he de dir que el dia que envasem és un dia que xalem, com diem aquí, perquè estem totes juntes, empaquetem, traiem, fiquem els paquets a les caixes, a caducitat, però sí que no deixa de ser pues, dies que tu deixes de fer altres coses, no? I ens dediquem a la cooperativa. Ho fem tot manualment, de moment.
Escolteu, aquí la Maricel ha dit que aquest arròs li va molt bé per fer-lo amb dolç, eh? Però vosaltres, què? Com us agrada més aquest arròs amb amanides, saltejat? Clar, és un arròs de gra llarg, per tant, i el que dèieu, no?, que és molt perfumat, per tant, hem de pensar, ara la gent que no hagi tastat aquest arròs, que pensi en un, per exemple, no sé, en un taibonet, no?, o en un tipus d'aquests, que són aquests arrossos molt perfumats, no?
Sí. La Rodelta, en què va molt bé, el seu aroma és molt així de torrats, no? I la combinació perfecta, al meu gust particular, són els saltejats, són brutals, vull dir, tant de carn, de peix, com vulguis fer-los. I el que li queda molt bé és ficar-li algo dolç, com pot ser, per exemple, la ceba dolça o una pruna d'aquestes petitetes... La combinació del tostat en no dolç queda fantàstic.
Escolta, aquí teniu un producte que jo, només de pensar-hi, se'm fa la boca aigua, que seria amb la baldana. Jo no sé si l'heu menjat ja amb la baldana.
No, però no tardarem a fer-ho, ja que ho has dit ara. Ho provarem.
A veure, l'Olga, tu l'has tastat amb la baldana o amb què t'agrada menjar-lo?
No, amb baldana. No, jo l'hem fet amb panses i pinyons i en ceba i queda molt bo.
Ah, mira, així com un tipus d'arròs pilaf, que la veritat és que...
Menys cosa li poses, millor, perquè si no li treus la característica d'ell. Ell té un gust particular i si li fiques molts d'ingredients, és llàstima.
Lourdes, i tu què? Com t'agrada cuinar-lo?
A mi igual que la Olga, a mi m'encanta. Però us he de dir-vos que un dia la Marcela mos va fer un arròs amb llet i és espectacular. No n'he menjat mai de tan bo com este.
Marcela, quina llet hi vas posar aquí?
Pues la llet que li vaig ficar, puc dir marca publicitària o no? Però no, pues no, vale. Però bueno, és una llet de mascoromina d'una companya meva de Dones Mont Rural que fa una llet ecològica boníssima. I...
Oh, aquesta, perdona, és veïna de casa, aquesta?
Ah, bueno, pues, oh. Sí. I bueno, sempre utilitzem a casa la llet d'ella perquè sé com ho fa, sé com la fa, i per tant, però bueno, és agafar una bona llet, i però claro, aquí dona el gust, i no fico canella, no fico canella, només una miqueta de pell de llima, i amb això és suficient perquè el torradet de l'arròs amb la pellita de llima ja és més que suficient i queda, bueno, queda boníssim.
I sucre, quina quantitat de sucre?
Bueno, depèn la quantitat que faigues d'allò, però per a 200 grams d'arròs, pues, bueno, hauria de mirar, però sobre 100 grams o 80 grams.
Amb... Clar, és que s'ha de dir una cosa, Marcela, que l'arròs amb llet condeix molt, eh? És a dir, amb 200 grams i un litre de llet fas arròs per...
Sí, fas per a moltes persones. Vull dir, últimament a casa ho faig. Ara, esta setmana, vull provar de fer un gelat.
Un gelat d'arròs. A veure, Adela, tu què? T'agrada cuinar aquest arròs? Te'n cuines a casa o no?
Claro que me'l cuino. A mi no m'agrada cuinar, però l'arròs sí, claro. El nostre arròs sí que el cuino.
I què més t'agrada? Saltejat també?
Sí, a mi el que més m'agrada és saltejat, per a fer-lo acompanyar en peix o carn, qualsevol cosa.
Déu-n'hi-do, és que clar, quan un arriba a la cuina amb aquest arròs, amb un arròs que té tanta història, tanta tradició i sobretot té tanta feina, un se'n dona compte.
L'hem provat de fer amb un confit de pato d'aquí i és molt facilet, perquè clar, només tens que bullir l'arròs. A més, aquest arròs és molt fàcil de fer perquè quan l'aigua està bullint, en 8 minuts ja ho has de mirar perquè segur que ja està fet, o sigui que és molt ràpid, i llavors, clar, si agafes una miqueta de la grasseta del micuit, les migoles, la fiques, el que és el... No el micuit, el confit, el piques a... Jo ho faig a cabinyet, però bueno, és igual, les migoles una mica allà, en la grasseta esta, i és que és molt resultant i és molt fàcil, fiques unes pancetes i ja està, i tens un plat espectacular, i del taic.
Exacte, i del taic, perquè clar, l'ànec o el pato ja el teniu aquí a Louisiana, aquí a la granja, a pocs quilòmetres que estem aquí, bé, pocs metres. Escolteu una cosa, Lourdes, Adela, Marcela, Olga i Susana, com veieu el futur del Delta? Com veieu el futur de l'arròs i d'aquesta essència del Delta?
Bueno, pues justament mos has fet la pregunta a dones que són molt lluitadores i defensores del Delta. Jo vull pensar i vull apuntar en el meu cervell a que anirà bé, però hi ha una lluita que portem entre mans molt gran, hi ha molta feina que s'ha de fer, però el sector de l'arròs jo crec que mai deixarà de fer-se en este delta mentre hi haguen persones arrosseres, mentre hi haguen agricultors i mentre hi hagi gent que visqui d'això, no? I hi ha futur, és una mica incert, però hem de ser positius i hem de pensar que tirarem avant sempre i que aquí al delta sempre es farà arròs.
Hi ha una cosa important, d'aquí pocs començarà a haver-hi aquests grans arròs i el que deia, una de les coses que mai us heu plantejat, perquè esteu en aquesta banda, diguem-ne, algunes de la pagesia, és a comercialitzar. Com ho feu això ara? O com ho fareu d'aquí a poc temps quan tingueu l'arròs i s'hagi de vendre? Perquè un producte com el vostre, un producte tan minoritari, clar, no pot passar pels canals convencionals, no?
Bueno, de moment tenim un distribuïdor en exclusiva per a la província de Lleida i Tarragona i estem en busca i captura de més distribuïdors per la resta d'Espanya, per la resta de Catalunya, tant de bo poguéssim pues, també per Europa, perquè la veritat és que l'arròs se ho val, o sigui que estem donant un producte de primeríssima qualitat. Bueno, només us cal dir que és l'arròs que mengem nosaltres i que, bueno, Cadella té dos crios minuts i els hi dona aquest arròs, vull dir, no ho faria si no tingués totes les garanties. I que a la vegada, sobretot, és que tenint este paquet o este arròs a les mans o a la cuina, essència del Delta, és molt més que un arròs, perquè és tenir cura d'un paisatge, d'unes persones, d'una forma de viure, i que este Delta, si és així, és perquè hi ha persones que el treballem tots els dies, no esperar de màgia. Per tant, vull dir que és una conscienciació de que si veritablement volem que el Delta de l'Ebre continuï existint, és una manera d'ajudar-nos a que sigui així, a que sigui així.
Fa una bona colla de mesos, quan la pagesia es va posar en dansa al carrer, i va haver una frase que cada vegada que vaig cap a Barcelona la veig allà amb un pont d'aquests de la Nacional, que diu alguna cosa així com la nostra mort, la vostra fam o alguna cosa així, no? M'agrada molt la Marcela, que amb una frase que em va posar al WhatsApp va posar lo delta és vida, i tu en tens una aquí fora a casa teva, les llavors, que m'agrada molt aquesta frase que tens aquí, com és, què diu?
Si el delta es perd, perdem tots. I, bueno, és del que estem parlant ara, no? De que deixar perdre les terres, no tindre cura del pagès, no al delta, sinó a qualsevol lloc del món, això desencadena després una pèrdua de valors de la gent dels pobles, de, no sé, se desencadena una... No ho sé, m'he quedat tallada.
No, hi ha una cosa important en tot això, i és que vosaltres que reivindiqueu tant, i quina ràbia fa, perdoneu-me i ho dic jo, quina ràbia fa que hagin de parlar precisament d'això, no? De reivindicar la dona en els aspectes de la vida, en la pagesia, així, no? Però si mireu una mica enrere i penseu en les vostres àvies, en les vostres besàvies, què dirien o què creieu que pensarien quan ara surt aquesta notícia, o avui estem parlant, de que 5 dones s'ajunten amb una cooperativa per cultivar el seu propi arròs?
Jo crec que estarien supercontentes. De fet, nosaltres, amb una de les frases que fica dintre el paquet que ens ha dissenyat, per cert, Ignasi Blanc, que el que nosaltres pensem és que, a veure, este delta ha costat molt de fer. La vida al camp ha estat molt dura, ha estat bastant mecanitzat, però tot i així continua sent dura, però res comparable a lo que van patir les nostres mares, les nostres iaies, els nostres pares, els nostres iaios. Jo crec que elles i ells només ho podien resistir pensant en que nosaltres tinguéssim una vida millor. Només per això els hi hem d'estar eternament agraïts i agraïdes, sobretot. Però jo crec que tant de sofriment en aquesta terra tan hostil, jo crec que només se podien projectar amb nosaltres perquè tinguéssim una vida molt millor.
Escolteu, heu dit que aquí a Tarragona, a la banda de Tarragona i de Lleida, teniu algú que us el ven, però els que som de Girona o de Barcelona, podem comprar directament a la web?
Encara no la tenim habilitada, la tenim feta però no podem comprar, però bueno, és una de les coses que està en procés.
Per tant, això d'aquí poc, no? Si no, truquem, no?
Sí, a la pàgina web i els paquets i això pots trobar el telèfon d'informació i fem enviaments directament a casa.
Doncs escolteu, jo tinc moltes ganes de tastar aquesta essència del Delta perquè cada mossegada jo crec que és una manera de defensar un territori i sobretot de defensar la seva gent. Moltes vegades diem que la millor manera de fer política és comprant, perquè un decideix quan compra o on compra, no? On van els seus diners. Si van a una cooperativa de dones pageses o van a un fons d'inversió o van a vés a saber on. Si cadascú que escolta el programa se'n dona compte i pots decidir, no? És la millor manera, moltes vegades, que tenim, no? De decidir a on van aquests diners. Us agraeixo profundament aquest projecte, aquesta emprenedoria, aquesta resiliència que es diu avui en dia. Susana Castells Caral, de Deltebre, Marcela Otamendi Escoda, de la Cava de Rassón el Bascos, l'Olga Cid Cortés, de Camarles, del Baix Ebre, la Lourdes Gispert Porres, de Sant Jaume de Meja, del Montsià, i l'Adela Tomàs Ferrer, d'Amposta. Escolteu, llarga vida al Delta, no?
Sí, sempre. Moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, Versos i sucre, del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
Els flams. En Janot, que treballava en una fàbrica de Sants, jo no el vaig conèixer. Ell era qui donava vida. Pintava els ulls de cada peça. Els ulls són qui donen personalitat, transcendència i vida. En Janot tenia un hort, on ara el meu fill va a l'escola. En Janot fumava molt, menjava poc i tot era cor. Ajudava tothom, era humil i senzill, no tenia res seu, tot ho compartia. Feia flams per a la família, pels veïns i per a tots els gats del barri. Mira quin gat més guapo, vine Mixeta, que et donaré un flam. En Janot va morir uns mesos abans que jo nasqués. El tabac el va matar, però va fumar fins a l'últim dia. El record d'algú que no coneixes és més esbiaixat encara. Gràcies al que m'ha explicat el meu pare, me l'estimo i l'aprecio. En Janot era el meu avi.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, una frase de Daniel Boulud que diu: per mi no hi ha un gran xef si no hi ha un gran equip. Quina raó que té el senyor Boulud. I és que aquí a la Fonda ho tenim claríssim. No som res si tot l'equip no funciona. Tot ha de ser un bon engranatge, com tota la vida. Esperem que us hagi passat bé i que ens tornem a trobar en un nou programa de la Fonda. Tindreu les portes obertes i la taula ben parada. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. It's all over now, it's all over now, surrender, surrender. No, through here, I sound a surrender.
fighting, fighting, fighting. You keep crying, crying, crying. You keep running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying.
No. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.